Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Després d'un cap de setmana d'intenses emocions, primer i abans que res, felicitats a l'Espanyol i a tots els pericos que tornen a estar on han d'estar, que és a primera divisió. Avui dedicarem la segona part del programa a l'ascens de l'Espanyol, trucarem al capità, el David López, i ho celebrarem aquí amb el Quique Iglesias i el Javier de Aro. Serà cap a 3:45 aproximadament. Abans, abordarem la batalla pel títol de Lliga, que després dels resultats del cap de setmana està com estava, amb l'Atlètic de Madrid líder amb 2 punts sobre el Real Madrid i el Barça. Atenció que tenim jornada de Lliga entre setmana. Demà ja juga el Barça, visita el Llevant. Dimecres li tocarà l'Atlètic de Madrid, que rebrà la Real Societat. I dijous, Granada-Real Madrid. Els 3 partits a les 10 de la nit i, evidentment, el tiempo de juego de la COPE. De seguida escoltarem a Ronald Koeman i comentarem la jugada en un debat que avui promet amb el Minguella i el Poli Rincón, amb la recta final de la Lliga, el Rojo Vivo, i també amb la polèmica arbitral del Real Madrid-Sevilla d'ahir, que estava molt calent ahir al Poli, a veure si s'ha refredat una mica o continua calent en el dia d'avui. Han passat moltes coses més aquest cap de setmana. El femení del Barça, campió de Lliga de Futbol, és el 6è títol i el 2è consecutiu. Ara toca anar a per la final de la Champions. A segona, victòria del Girona a Logroño, 1-4, per consolidar plaça de promoció d'ascens. Derrota del Sabadell, 2-1 a Oviedo. El Sabadell està en descens a 1 punt de la salvació. S'ha sortejat aquest matí la promoció d'ascens a segona. S'han de superar 2 eliminatòries a partit únic a Extremadura, cap de setmana que ve i l'altra. Els aparellaments són, pel que fa als equips que ens toquen més de prop, UCAM, Múrcia, Barça B i Andorra, Real Societat B. I al marge del futbol, atenció que avancen els companys de Mundo Deportivo que Xavi Pascual no seguirà com a tècnic del Barça d'handbol la propera temporada. Passi el que passi a la Final Four de la Champions de mitjans del mes de juny i tot i tenir contracte fins al 2022. En Fórmula 1, victòria magistral de Lewis Hamilton al Gran Premi d'Espanya del circuit de Barcelona-Catalunya. Carlos Sainz va acabar 7è i Fernando Alonso 17è. L'alemany Alexander Zverev es va proclamar campió de l'Open de Madrid de tennis, superant a la final a Matteo Berrettini. I al Giro avui tenim la 3ª etapa. Lidera la general l'italià Filippo Ganna. Les preguntes del dia Esports Cope. En clau Barça, tornem-hi una vegada més, que hem d'anar posant el termòmetre després de cada jornada. Us tornem a preguntar qui creieu que guanyarà la Lliga. Aposteu la majoria per l'Atlètic de Madrid, 58% dels vots, Real Madrid només 12%, Barça 30%. En clau Espanyol, us preguntem qui ha estat més decisiu en l'ascens de l'Espanyol aquesta temporada. Està molt igualada aquesta enquesta. Aposteu per Vicente Moreno al 49%, per Raúl de Tomàs al 51%. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda. Us parla Joan Batllori, la pilota està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción, 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¿Eh? 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 ¡Cope!
¡Comienza el partido!
partido, Paco.
Dale.
Falta peligrosa, ponme los cuchillos, González. Luis Suárez, chuta. Bloca Ter Stegen. El del Barça en el suelo, Elena.
Se ha llevado la peor parte Sergio Busquets, que está en el suelo, muy dolorido. El capitán del Barça entra en rápidamente las asistencias médicas.
Recorta Carrasco para Luis Suárez, Llorente. ¿Para dónde Ter Stegen? Manopla abajo. Se perfila para la diestra, toca para Correa, Correa Carrasco, Carrasco dentro del área, Carrasco chuta, arriba Luis Suárez, pide penalti Luis Suárez en el intento de remate de cabeza.
Frontal del área, Leo, fuera.
¡Ay, wow, qué jugada!
Recorta Carrasco dentro del área, entre tres, qué jugadón, chuta Carrasco, saca el Barça. Córner en corto, fuera Felipe.
¡Ay, wow, qué ocasión!
¡Chuta fuera! Engatilló de volea según le llegaba el pistolero del Atlético de Madrid.
Jordi Alba, balón atrás, por arriba, fuera.
¡Hola, qué ocasión!
Capitana para Leo Messi, su amigo. Ahí está Leo, centra con la derecha, Piqué. ¡Obla!
Bueno, ha llegado dos veces, oye.
Jordi Alba, perdona, Santi. Remate de Araujo. Fuera de juego de Araujo, clarísimo. Vale. Leo. Tira Leo. Black Corner. Buscaba el palo más alejado a media altura. Misma para subida de Jordi Alba. Centra Jordi Alba. Llega Dembélé fuera.
Esta ha sido ocasión.
Remate de cabeza de Dembélé. Se acabó el partido. Empate a cero. No hubo goles. La pelea por la liga. Si mañana el Madrid gana, se pondrá líder empatado a puntos con el Atlético. Barça 0, Atlético de Madrid 0, Elena Ruiz, Ruiz Elena.
Messi se ha quedado inmóvil unos segundos.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, d'aquest empat a 0 entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Empat també ahir a 2 entre el Real Madrid i el Sevilla. Per tant, tot igual. Atlètic de Madrid 77, Real Madrid i Barça 75. Això sí, amb una jornada menys pel final del campionat. I ja demà, com us deia, arrenca l'avantpenúltima jornada del campionat de Lliga. Repeteixo, Llevant-Barça demà, dimecres Atlètic de Madrid-Real Societat i dijous Granada-Real Madrid. I 13. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Ha passat un cap de setmana més, una jornada més del campionat. Gran part de les opcions del Barça passaven per guanyar dissabte l'Atlètic de Madrid per ser campió de Lliga. Home, està bastant més difícil, però encara hi ha opcions.
Sí, està pràcticament igual que l'altra setmana, 77, 75, 75, i l'altra setmana era 76, 74, 74, de manera que està tot absolutament igual, però, clar, falten 3 partits, i abans del dissabte faltaven 4 partits, de manera que així està la història, i demà el Barça podria ser una vegada més líder provisional, a falta, com deies al principi, dels partits del Real Madrid el dijous i de l'Atlético de Madrid el dimecres.
Demà el Barça visita el Llevant. Saludo a l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
És una mica estrany fer la prèvia d'un partit de Lliga del Barça en dilluns, però en fi, és el que hi ha, eh?
Sí, és el que hi ha, i també teníem ganes d'escoltar Ronald Koeman després de l'empat a 0 contra l'Atlético de Madrid, perquè com que estava sancionat no va atendre els mitjans després del partit, va fer-ho el seu ajudant Alfred Roider, i avui l'hem pogut preguntar també per aquesta ensopegada del Barça.
Ara el sentim. Abans, les novetats, que tenim llista de convocats, i en aquesta llista està Busquets, que podrà jugar demà, no?
Té l'alta. Avui ha entrenat amb el grup, tot i la contusió facial, aquesta fissura al maxilar. S'ha exercitat sense protecció. He preguntat per si demà li estan preparant una màscara per poder jugar. Em diuen que s'està contemplant, que abans han de valorar si juga o no. De moment no està decidit, però per si de cas es prepararà una protecció pel capità. És a la convocatòria. De fet, la llista és la mateixa contra l'Atlético. 23 jugadors viatgen demà a València. No ho fan ni Ansu Fati ni Coutinho, la infermeria. Tampoc Mateus, que és el que està descartat per l'entrenador.
Doncs vinga, sentim a Koeman, Helena, que la roda de premsa ha tornat a girar al voltant del seu futur. Cada vegada que l'home no guanya un partit es parla de la seva continuïtat, i ell el que ha volgut fer avui ha estat reivindicar la seva feina.
reivindicar els seus mèrits. Un dia més, una feina que, al seu parer, avala la seva continuïtat a la banqueta de la propera temporada. Koeman ja s'ha acostumat a veure el seu nom a debat en enquestes de mitjans, sobretot després de les derrotes de l'equip. Ho veu com una dinàmica i una batalla perduda que no pot canviar. Però pel tècnic l'important és l'opinió de les persones que hi ha a dins, amb qui ell treballa cada dia. I ha volgut destacar la transició que ha impulsat amb valentia des de la banqueta, donant protagonisme a joves com Pedri, Lage, Araujo, Mingueza, que en defensa seran el futur del club.
Era un partido muy disputado y estuvimos jugando con dos chicos de 18 años en el medio campo, además con dos defensas de 20 años. Entonces yo creo que hay que pensar, hay que analizar en todo, no solo un resultado, porque parece si alguien falla un penalti soy el mejor entrenador, si meten el penalti soy el peor. Hay que saber de dónde venimos, ganamos un título, estamos luchando por otro título.
Això sí, ha dit Koeman que va veure l'equip des de la grada contra l'Atlético de Madrid entrant al partit preocupats, que els va notar amb un cert punt de preocupació, però ell continua dient que tenen opcions de lluitar per la Lliga, de guanyar el títol, i que almenys ho intentaran fins l'últim segon.
El presidente desde su primer día me ha mostrado su confianza y si alguien puede decidir es el presidente. Entonces seguramente hay un momento después de esta temporada de hablar por el futuro, pero el futuro para mí no es algo para estar muy preocupado, porque he firmado 2 años como entrenador y a mí me veo entrenador el año que viene. Si no es así, seguramente el presidente viene para hablar. Hemos quedado para hablar después la temporada.
Me veo como entrenador el año que viene, Oli, però cada vegada que no guanya un partit hi ha run-run sobre el futur de Koeman, eh?
Sí, però no hauria de ser així, no? Jo crec que Joan Laporta va dir el que va dir, té la confiança de l'entrenador, de manera que ha d'acabar fins al final i després veurem què és el que fa. Però ara mateix, quan falten 3 partits, no ha de sortir Laporta a dir si continua o no, que té contracte.
Uh-huh. Helena, també ha parlat Koeman dels àrbitres. Ell en parla sovint, s'ha queixat moltes vegades durant la temporada. Ahir li va tocar el rebre al Real Madrid, o com a mínim les queixes ahir venen per part del Real Madrid. I què ha dit Koeman avui d'aquesta situació?
Intenta anar amb peus de plom, quan se li pregunta per l'arbitratge, després de complir aquests 2 partits de sanció a la grada pel seu veia personatge. Demà estarà a la banqueta, ell entén a Zidane, entén les queixes de l'entrenador rival, perquè no els hi acaba de quedar clar, diu, als equips, als jugadors, als entrenadors, quan xiula una mà i quan no.
Bueno, si alguien mejor no hablar sobre arbitraje, yo creo que soy yo. Y si el Madrid piensa que se fue perjudicado por decisiones de árbitros, es su problema. El único que sí, como entrenador, llegas a un momento que no sabes cuándo es mano. Hasta los árbitros tienen dudas en sus decisiones cuando es si es penalti o no es penalti. Yo creo que para los entrenadores, para los jugadores, no sabemos exactamente cuándo es mano, porque hay cosas sí se pitan penalti, hay momentos que no pitan penalti.
Doncs és veritat, estem tots, els entrenadors, els jugadors, els espectadors, els periodistes, tots estem una mica ja perduts a aquestes alçades de temporada quan unes mans a dintre l'àrea són penal o no són penal. Ara parlarem de la polèmica arbitral d'ahir al nostre debat, però abans un document més de Koeman, Helena, que crec que per primera vegada ha reconegut que el Barça també arriba físicament molt justet al final de la temporada,
Sí, recordo que després del partit contra el Granada ja va dir que començava a notar símptomes de cansanci en els seus jugadors. Tot i així, no fa rotacions, surt pràcticament amb la mateixa alineació. Avui ha reconegut que arriben molt justets i que l'aspecte mental, en el que està fent molta èmfasi últimament, serà clau per afrontar aquests últims 3 partits.
Yo creo que sí, pero yo creo que para todos los equipos y sobre todo los equipos que han jugado en Europa, que han llegado a la final de Copa, han jugado 2 partidos de poder ganar Supercopa, es un montón de partidos que pasa factura. Es complicado, el número de los partidos no es normal. El equipo que mentalmente, físicamente llega más fuerte seguramente va a ganar, entonces, pero todos los equipos, yo creo que llegan muy, muy justitos.
Molt justets. A part, arriba el Barça, més de cansat, amb 6 apercebuts, i els 6 són titularíssims. Ja n'hi ha 4 que ho sabeu de memòria, De Jong, Messi, Griezmann i Mingueza, i aquesta jornada van veure targeta groga, Jordi Alba i Piqué, i per tant també estan a una cartolina de la suspensió a falta de 2 finals després del partit de demà perquè s'acabi la Lliga.
Així està el Barça, Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Pausa i de seguida el debat amb Oliveros, Minguella i Poli Rincón.
Esto es muy fácil, ¿que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Vinga, obrim el debat a Esports Cope amb l'Oliveros, amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda. Minguella.
Hola, com anem?
Molt bé, i tu què tal? Tot bé?
Bé, home, estic aquí entusiasmat amb les paraules del Koeman, tu, dels partits i tot això. Està centrada la cosa, eh?
No, home, està emocionant. Tu continues pensant que el Barça serà campió de Lliga o després de l'empat de dissabte ja ho veus molt complicat?
Però que no llegeixes el que escric jo.
Sí, home, i tant, cada vegada.
A la mala Lliga i la Superlliga. Mm. Home, clar, els explico com es té de fer, suposo que no ho faran, com és lògic, però com poden arribar a un acord, i la Lliga, evidentment, estem aquí. Si això, cada vegada que hi ha un partit, diem, mira, si hagués guanyat aquell partit...
I tots van fallant.
I els altres fan el mateix. No, si haguéssim ganat o no sé què, no, si no haguéssim perdut, no sé... Bueno, aquesta és la realitat, per tant, això és com, quasi com anar al, com se diu, al casino, tirar una bola i
no sé...
A veure què surt. Per això ja portem algunes setmanes així, eh?
Mesos, diria jo.
Mesos, exacte. Ja està.
Hola, Poli.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, ¿se te ha pasado el mosqueo o todavía no se te ha pasado?
No, caliente ayer, ¿eh? Sí, no, acabas caliente porque estamos viendo que el VAR es un cáncer para el fútbol, total y absoluto, y va a terminar con el fútbol. Esto puede acabar con el fútbol, porque los aficionados, ya viste los mensajes, cada día estamos aficionados. ¿Tú realmente sabes cuándo es mano, cuándo no es mano?
Me he perdido bastante, lo reconozco.
Tú, yo, todos los árbitros, porque es una vergüenza. Porque mira, en el primer tiempo hay dos jugadores del Sevilla, y lo estuvimos hablando ayer en la retransmisión cuando estábamos en tiempo de juego, que le pega a los dos en las manos, se va el balón por encima de los brazos de todo. Y dijimos aquí, hombre, eso no creo yo que vaya a pitar ni todo, porque claro, eso no es penalti y tal. Y ahora resulta que en la jugada del Madrid, que está militado de espaldas, que le pega el balón en la chepa y de la chepa se va por el brazo, es penalti.
Ahora dicen que si las tienes levantadas son manos, si las tienes más bajadas, no sé.
Escúchame, ¿tú has visto la foto, Diego Carlos, ayer, que tiene los dos brazos levantados de par en par, los dos brazos en la jugada de Militao? Y está, es que es un futbolista que está de espaldas, pero te pregunto, en el Wanda Metropolitano con Felipe, que estaba Casemiro, que hizo así con la cabeza para rematar el balón, que tenía el brazo estirado.
Si vamos a buscar jugadas, Poli, de la temporada, encontraremos un montón de jugadas 10.000. Que a veces han sido, a veces no. Y
ese es el problema. Es que ese es el problema. ¿Qué criterio hay para pitar la mano? ¿Cuál es el criterio? Yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿Quién lo sabe?
Sí.
Porque el partido anterior...
Oli, Minguella, a veure, què dieu de les mans d'ahir? Us van semblar mans, no us van semblar mans?
No, jo ja no vull opinar.
Exactament.
No vull opinar. Jo, abans que es posés al VAR, vaig dir que això era un desastre. Això ho vaig dir-ho abans. I deu estar gravat a algun lloc, ho vaig dir a diversos llocs.
Sí.
Per què? Perquè el VAR només pot servir per les coses... Ha entrat aquesta pilota a dintre la porteria
hi
ha una ratlla.
Com és
amb el tennis, que no hi ha discussió.
Ara, és gol, és fora de joc, exacte. O no és fora de joc.
Ara, el moment que tu una decisió arbitral no la poses en mans d'un, sinó de diversos,
ja te quedes.
Llavors ja cada un pot ser... I llavors, com que es donen compte, mira el que està passant, des de fa temps, com que es donen compte de que això no pot ser i tal, llavors es reuneixen entre ells i tornen a canviar la normativa.
Van canviant els criteris sobre la
marxa. Ah, exacte. Llavors ja... No,
ens perdem.
No pots opinar. Quan va començar aquesta història, que a mi me la van explicar des de Brasil, van dir, diu, no, aquí l'han puesto en marxa, esto del bar, cualquier mano dentro del área es penalti. Cualquier mano.
Sí, sí. Ah, vale, perfecto. Ahí está, está ahí perfecto.
Jo dic, bueno, vale... Bueno, això ha anat canviant. Si està separada del cos, si no està separada, si és...
Exactament.
Llavors, ja és un desastre.
I en Croàcia també. Porque en Croàcia dice Rakitic cualquier mano dentro del área... Es decir,
también, nadie Poli, se pero eso es un criterio. Es un bueno, solo criterio. Y vale también, para todos igual.
Al principio, Poli, fue así. Y hubo un momento que todas las manos se pitaban penalti. Luego bueno, no, luego ya
cambiamos. Acuérdate las cosas, como bien ha dicho José María, que han modificado ya. Ya han modificado tantas cosas que hasta el fuera de juego... Escúchame, y lo hemos hablado aquí, los frenes esos que se llaman... Depende del fren que pongan el fuera de juego o es un metro más para adelante o un metro más para atrás.
Claro, claro.
Es que claro, ya hasta eso está modificado. Acuérdate que hace poco echaron una raya y la pusieron del sobaco para abajo, ¿os acordáis? Que salía del sobaco del jugador. Pero bueno, vamos a ver, oiga, ¿esto qué es? ¿El VAR qué es lo que está haciendo? Mira, el VAR lo que está haciendo es que se están llevando mucha pasta los de la federación y se están llevando mucha pasta a mucha gente. Y eso es lo que pasa, igual que con la Superliga. No se lo llevaba ni la UEFA ni la FIFA y dijeron, ¿qué? Que nosotros no cobramos, no la cargamos. Bueno, pues ahí está. Y yo te digo... Y yo, fíjate, voy a ir más allá. A ver cuánto ganan a partir de ahora el Barça y el Madrid. Ya. Vamos a ver, de títulos, vamos a verlo.
No, però mira, aquí hi ha una cosa molt clara. Es pot dir això. Històricament, al penal se li deia pena màxima.
Exactamente.
Pena màxima és quan et carregues a un tio. La màxima o que lo cuelgan o lo
sí, quema. Sí, sí, así era.
Això,
así
això
era,
és la pena màxima. Llavors vol dir... que és una pena o és una sanció que és molt delicada, que té de ser realment molt clara. Llavors, si hi ha una ocasió de gol, si hi ha no sé què, si un tio obre la mà... per
unes mans molt voluntàries.
Molt voluntàries. Tot això és motiu d'una pena màxima, perquè no és una falta qualsevol. Aquesta falta, a la majoria...
És un càstig molt gran, sí, sí.
Ah, exacte, la majoria d'esports no existeix. No, no, aquest nivell d'execució... podríem dir a favor o en contra d'un equip, els altres esports no existeixen. Llavors, tens de ser molt fi a l'aplicar-la.
Però, llavors... José, tu has dit una cosa molt important antes, que és que per a mi és essencial esto y que quede muy claro. Estás hablando de que está en manos de 4 o 5 criterios.
Claro, claro.
Y escúchame...
Al final manda el árbitro, por eso,
sí. No, pero escúchate, voy a explicar una cosa. A ver, tú suponte que yo estoy en el VAR, ¿vale? Y estoy arbitrando al Barça y al Atlético de Madrid en este momento. Y yo soy del Madrid. Ya. Y ahora tengo la opción esta, ¿qué es lo que hago? Pues no gana ni el Barça ni el Atlético de Madrid, ni de coña.
Hay que confiar sobre
el papel. Yo no confío. Te voy a explicar por qué no confío. Mira, yo lo he contado en tiempo de juego. Hace muy poco estuvo con Usmeyer, ¿os acordáis?
Sí.
Uno de los mejores árbitros que ha habido. Y me contó lo que pasó en el Mundial de Corea, ¿os acordáis lo que hicieron en Corea? Sí. Y él tuvo que pitar, en Alemania-Corea. Y le estuvieron durante 4 días masacrando. Yo no sé a qué le masacraban. ¿Será el parchís? ¿Sería el backgammon o algo? Pero si te lo cuenta un árbitro que ha estado allí y es uno de los mejores del mundo, pues,
yo
¿qué
creo
te
que,
digo?
Yo creo que se ha de aplicar el sentido común en el mundo del fútbol y en la vida en general.
Eso,
pero
bien.
Yo creo que los reglamentos son así tan confusos, y también las leyes en la vida, en la sociedad, son confusas para que decida un juez, para que interprete.
Pero entonces, ya lo decidía, claro, el árbitro.
En manos de un juez.
Pero Manolo,
si las cosas fueran claras, no necesitaríamos al juez.
Mira,
lo haríamos solitos y diríamos, esto es penalti y no es penalti.
Pero escucha, que el fútbol empezó sin árbitro.
Y si se lo ponen
acuérdate.
Confundido al juez es precisamente para eso, para que él pueda decidir hacia un lado, hacia
pero
otro.
Pero uno solo, ¿verdad, Oli? El árbitro, en el momento que tiene que decidir. Perfecto, hasta ahí estamos perfecto. Y acuérdate que este deporte tan extraordinario y tan maravilloso empezó sin árbitros. Y si te ves la historia que le han echado en una serie, en una de las plataformas,
sí,
no me acuerdo cuál era,
Netflix,
¿te acuerdas?
Sí,
te explica el por qué llega el árbitro.
El nacimiento del fútbol profesional en Inglaterra, ¿no? Es buenísimo.
Exactamente.
Sí, buenísimo,
exactamente.
Buenísimo.
Y al final te explica por qué llega el árbitro. Y no son por motivo de lo que estamos hablando aquí.
No, además te digo una cosa. El fútbol, durante muchos años, prácticamente no se variaba nada.
Efectivamente.
Había la Internacional Board, que eran un conjunto de veteranos que se reunían una vez cada no sé cuánto, y para mover algo del reglamento había que hacer una misiva al Papa y a no sé al ministro de no sé cuánto y tal, y al final cambiaban cualquier cosa. Y el fútbol, con esta normativa, fue creciendo, 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 hasta convertirse en el deporte más popular. Entonces, han llegado unos cuantos enterados y ahora hay tres cambios. Hay cinco cambios. Hay no sé qué, hay el VAR, hay no sé cuál. Han cambiado muchas de esto. Y no mejora el fútbol.
Y sabes una cosa, os voy a decir una cosa. Mira, lo bueno que ha tenido el fútbol, que ha sido un criterio para todos siempre. Claro. El mismo criterio. Ahora ya en cada país es un criterio diferente.
Oye, dejarme aparcar lo del arbitraje y terminamos. Sí. Minguella ya ha dicho lo que piensa. Sigue pensando que el Barça puede ser campeón. No, Poli, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que el Madrid es campeón de Liga. No tengo ninguna duda.
¿Tú apuestas por el Madrid?
Sí, hombre. El gol a veraje al Barça se lo tenemos ganado. El Barça tiene la obligación. A ver, en situaciones normales, ¿vale? Supuestamente que ganemos, que ganen todos.
Bueno, si el Barça es que no tiene gana, que ganar. Sí, es que claro,
ahora no gana nadie. Normal,
pero es que todo no lo gana nadie, ¿eh?
No, por eso yo creo que el Madrid, como depende de él y le gana el gol a veraje al Atlético de Madrid, y yo creo que el Atlético de Madrid no va a ganar
a
los tres.
El Real Madrid a todos.
No, yo creo que el Barça y el Madrid, yo creo que van a ganar los tres partidos. Yo creo.
¿Y el Atlético no?
No,
tiene Real Sociedad, Osasuna y Valladolid.
Vale. A mí no me preocupa el Barça porque el gol a veraje se lo ganamos. Entonces, si ganamos los tres, los dos.
Lo más importante de las últimas 24 horas es la actitud de los jugadores del Madrid después de perder.
Reaccionaron bien, ¿eh?
Reaccionaron sensacional.
Sí,
muy
bien.
Profesionales, a ritmo, y el partido les fue en contra, el resultado, no sé qué, no sé cuántos, y yo estaba mirando, y, pero estos quiénes son, tú.
Estos, ¿cómo? Sí.
¿Cómo
se creía que iban a empatar, ¿eh?
Exacto, no, y que casi decía, tienen que ganar por la ilusión.
Sacó una casta pues, y esto, un coraje y un pundonor extraordinario.
No quiero comparar con nadie, pero esto es muy importante.
Molt bé, sí, quedan tres jornades, jo aniré en comentant. Una sí, semana queda un moment, senyors. Miguel i Apoli, gràcies,
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Adéu, vagi bé. Seguim.
Una jornada més i un partit menys per acabar. I la Lliga continua igual. Si el Barça guanya, serà el líder provisional.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimarts, des d'Oriols, Levante, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Perico, perica, ja tens l'app oficial de l'RCD espanyol? Descarrega-te-la i registra't per ser el primer en informar-te i rebre promocions exclusives. Descobreix la gran varietat d'avantatges de les quals podràs gaudir. App RCD espanyol, sempre amb tu.
El balón va de jugador en jugador, otra vez Cabrera, se la volverá a pasar al capitán David López en corto, esto está a punto de acabar, se va a acabar, Pulido Santana, final. El himno a todo volumen, sí señor, se abrazan los jugadores, el abrazo de Diego López con Cabrera, Fran Mérida con David, que se va a poner a llorar seguro, saltan al campo todos los futbolistas para celebrar en una piña espectacular, sin RDT que está en su ático que de Diagonal Mar, viéndolo por televisión, el Español vuelve a Primera División, una fiesta, sí, lo iban a subir, se sabía, tienen un mes por delante para celebrarlo, pero es mejor hacer la reconstrucción de un hombre que lo va a intentar desde ya. Rufete está aquí cerca mío, en el palco de la Romareda, se quedó para subir al equipo, Mr. Chen, a 10.000 kilómetros, supongo que estará feliz, Vicente Moreno, abrazándose a Dani Pendín, su segundo entrenador, un Vicente Moreno que está evidentemente muy contento porque vuelve a primera con un equipo, será evidentemente el entrenador del Español la pròxima temporada en primera, Paco.
Quique Iglesias, molt bona tarda.
Què tal, Bayori? Bona tarda. Ja,
tornem a tenir a l'Espanyol on ha d'estar, que és a primera divisió.
Vuelve la normalitat, eh? Sí, que deia el hashtag cada setmana. Sí, senyor, l'Espanyol que va tornar ahir. 2.000 persones esperaven a l'equip als voltants de Cornellà a Prat. Keidi Vare, mestre de cerimònies, van fer fins i tot una videotrucada a RDT. Va parlar Dimata, va parlar Bolell. En fi, que l'Espanyol avui descansa després d'haver també ahir a la tarda gaudit d'una manera ja més privada, tota la plantilla va dinar plegada a un restaurant de moda de la ciutat de Barcelona. Què ha de passar d'aquí a les properes setmanes? Doncs que l'Espanyol intentarà ser campió, Joan, de segona divisió. Manquen 12 punts per jugar, en té 6 d'avantatge sobre el Mallorca. Això és tan senzill com que l'Espanyol guanyi el Cartagena divendres i el Mallorca perdi contra el Corcón. Així podria ser el cap de setmana ja campió de segona divisió. Però de moment descansen avui, demà més feina, i l'Espanyol, que 304 dies després torna a ser equip de primera divisió, 10 mesos després d'haver perdut aquella nit al Camp Nou i haver baixat de categoria.
I qui millor per comentar-ho que el capità de l'equip, el David López, que està a Esports Copé. David, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I felicitats, David.
Moltíssimes gràcies.
Imagino que molt feliç i imagino que alleugerit alhora o a parts iguals, no?, perquè heu hagut de conviure durant tota la temporada amb, entre cometes, l'obligació de recuperar la categoria a la primera, no?
Doncs sí, la veritat és que molt content, molt feliç, emocionat i alhora doncs ens hem pogut treure un gran pes de sobre.
Han estat unes últimes hores molt intenses des de que veu pujar a primera a la Romareda. No sé, de tots aquests moments tan intensos i tan emotius que heu viscut a les últimes hores, tant allà a l'estadi com després al vestidor, el retrobament amb l'afició, les celebracions, no sé si hi ha hagut un moment, un comentari, un missatge de WhatsApp que t'ha arribat especialment, David.
Home, com a moment em quedaria amb Aris, sobretot aquells moments justos abans, instants abans que l'àrbitre pités al final, on ja, bueno, ens estàvem mirant tots i en aquell moment se't passen també totes les imatges de l'any passat, d'aquest any, tot el que has hagut de sofrir, de patir, de treballar i tant esforç i tant sacrifici. I després, bueno, quan vam arribar aquí a Barcelona, la rebuda de tota l'afició va ser espectacular i bueno, són de les coses que mai les oblides, no? I després, home, com a moment també, com a algú especial, però sempre la trucada després quan truques a la família, quan ja ho has aconseguit. I bueno, és dels reconeixements més grans, no?, que la gent que tens darrere doncs estigui orgullosa de tu i és el millor que pot, que em passa en aquell moment.
Després del partit vaig trucar un amic meu, Perico, per felicitar-lo, i em va dir, estava feliç, molt content, i em va dir, mira, si hi ha hagut algun any per passar segona, el millor ha estat aquest. Ho deia sobretot pel tema de l'afició, no?, que és un any que una mica estrany, en pandèmia, la gent no ha pogut anar a l'estadi, però us ha recolzat molt en les últimes jornades, la celebració va ser brutal ahir, i l'heu sentit a prop en tot moment, no, David, m'imagino?
Sí, totalment. Ahir ho vaig dir, ho vaig intentar transmetre, que ens hem trobat molt a faltar a casa, perquè també ha sigut un any molt dur sense ells, però alhora no ens hem sentit mai sols. Sempre ens hem sentit recolzats, ens han fet unes rebudes espectaculars i això ha sigut part de la nostra força també, sobretot aquest tram final de la Lliga.
Quique, què dius?
Home, hem estat lluny, però hem estat plegats amb això, perquè la premsa també doncs, hem intentat remar a favor. No sé quina sensació et queda del nunca mais famós del prestigi dels vaixells. Mai més, aquest patiment, David, ni per tu, ni per la gent, ni per l'Espanyol en general, oi?
No. A veure, esperem que haguem après dels errors i que no torni a passar mai més, no? Però sí, com tu dius, ho hem passat tots molt malament. És més, ara veient inclús o havent viscut l'alegria i totes aquestes emocions, no compensa tot el que hem hagut de patir i de passar-ho malament aquests dos últims anys, no ho compensa, no? Però bueno, ja et dic, espero que això hagi servit per aprendre, per donar-nos compte de que la primera divisió és molt, molt, molt competitiva, que la que t'escuides un moment baixes a segona i ja siguis l'Espanyol o sigui qui siguis, i que serveixi com a altres clubs ha passat, l'Atlètic de Madrid va baixar, la Real Societat, el Villarreal, no?, van baixar i mira on estan ara, no? Que serveixi per això.
Mira, Joan, jo fa uns mesos t'hagués dit que el gener, per exemple, no? Que l'Espanyol hauria pujat a primera divisió, com així ha estat, i que el capità David López, després d'un any molt dur, d'haver-se baixat el sou i de tornar l'equip a primera, jo em donava la sensació de que marxaria a final de temporada, encara que tingui contracte, perquè, bueno, pues perquè per no viciar una mica l'ambient que hi ha al voltant de jugadors com ell o com jugadors com el Darder. Ara, avui, a dia d'avui, em fa l'efecte que el David López es vol quedar més que mai. David.
Sí, no, i tant. Sempre m'he volgut quedar aquí. Jo ja ho vaig dir en el seu moment i ho vaig aclarar en el moment que tocava, però ja en el moment del descens, inclús abans que es fes oficial, jo ja havia parlat amb el club, havia parlat amb el Rufete i sabia que, i així vaig transmetre, que la meva intenció era quedar-me aquí i tornar a pujar a l'Espanyol a primera, que després hi havia molts condicionants pel tema econòmic, per les balances del club i tot això, però bueno, no seria un problema, per mi no seria un problema. I així ho vaig fer i al final també el temps et dona la raó, no? I si vaig decidir quedar-me en els pitjors moments, doncs ara ho tinc més clar que mai. Sí. Aquí estic molt a gust, molt content, estic a casa meva i em sento molt feliç i em sento amb ganes i amb forces per seguir.
Vaig explicar el dissabte a la tarda per Tiempo de Juego des de la Romareda l'empat i la celebració, i just quan es fa la foto de la pinya i els jugadors ja marxen cap al vestidor, tu et quedes un minutet parlant amb una part amb el Rufete. Potser la gent no es va donar compte, però jo sí. Què us dieu?
Bueno, doncs mira, aquí al final tu també ho saps, perquè al final doncs, tenim més relació, no? I saps que la gent que hi ha dins doncs es passa malament, es passa molt, molt malament. I sobretot, doncs els que vam esperar l'any passat i vam haver de passar per molts bons moments, doncs, bueno, i me'n recordo que en el camp del Betis, quan va acabar el partit, també vam estar parlant allà una estona i va ser una conversa totalment diferent, doncs, després del partit del Saragossa, doncs, bueno, em va agafar i em va felicitar i em va donar l'enhorabona, bueno, em va felicitar mútuament, no? I bueno, també és de merescut que quan s'ha fet una bona feina i un bon treball, doncs també és merescut de felicitar i de donar un petit reconeixement, no, a la persona amb la que has treballat tot aquest any.
La gran aportació de Vicente Moreno, quina ha estat, David?
Moltíssima. Ha sigut una de les claus, sens dubte, perquè, bueno, va agafar un projecte que era molt complicat, el va assumir amb valentia, i bueno, es va trobar aquí un equip totalment desmoronat, que venia amb un núvol negre a sobre del descens, anímicament molt tocat, jugadors que no sabien si marxarien o es quedarien, jugadors que no havien tocat mai la categoria, i amb una pretemporada li va donar la volta. Ja ho va dir des del primer dia, que el primer que volia aconseguir era canviar aquesta mentalitat, portar una mentalitat guanyadora, i així ho ha fet, i crec que ha sigut vital. Ell, a més, ha mantingut sempre aquesta tranquil·litat, tant en els moments bons com en els dolents, així ens ho ha transmès, ens ha ajudat moltíssim, ha millorat el nivell de l'equip a nivell futbolístic, ha millorat el nivell individual de molts jugadors, i al final, doncs, per moltes raons, òbviament, és un dels grans culpables, no, d'aquest èxit.
Necessita millorar molt, David, aquest equip? És a dir, molts canvis de plantilla o no masses?
Bueno, no ho sé. Això ja és del futur. Jo prefereixo ara mantenir-me una mica aquí en el present, aprofitar i disfrutar, gaudir una mica de la celebració i del que hem aconseguit, i ja està. Que bé, ja veurem ara què passa.
David, repeteixo, moltes felicitats. Ens alegrem moltíssim que l'Espanyol torni a estar al lloc on ha d'estar, que és a primera divisió, a gaudir-ho, a rematar la temporada, si pot ser, amb el títol, que ho teniu molt bé. Felicitats i gràcies.
Vinga, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Incorporem a Sportscope al director de Tiempo de Español, el Javier de Aro, que ens acompanya durant tota la temporada. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades.
Gracias.
Ya está esto.
Bueno, sí, ahora falta ser campeón y ya está.
y pensar en el futuro. Yo a partir de hoy ya pienso en el futuro.
Bueno, de momento disfrutemos.
No, yo ya he disfrutado. No. Os voy a decir una sensación que yo no sentí tanto el otro día como la sensación que tuve de más felicidad, de reconocer que el día que conseguimos el séptimo puesto en Cornellá. Yo creo que lo del sábado había que hacerlo, porque era el objetivo y se hizo. O alegre, contento, feliz, pero mi sensación interior fue más fuerte la de hace 2 años. Y yo ya tengo que pensar en el futuro. Y el futuro, ojo, que hay que hacer muchas cosas, que no podemos caer en el error de hace 2 temporadas.
Quique, comparteixes aquesta sensació que hi han coses com per exemple la classificació per una competició europea que es celebren més i que aquesta no se celebra tant perquè al final era, entre cometes, una obligació tornar a pujar?
Ostres, no els diguis als 2.000 que estaven amb
ja, per això ahir, ho dic.
Però sí, a veure, jo ho he celebrat internament, és a dir, jo penso que el Perico ho ha celebrat tant o més que el dia de la setena posició amb Rubi, perquè era una necessitat tan gran lo de aquest cap de setmana i pujar, que la gent ho està celebrant i està molt, molt, molt contenta. Però també et dic una cosa, amb aquesta plantilla no ens arriba per competir a primera divisió.
Yeah.
I s'han de fer coses, però hi ha temps. I bueno, i a veure què tal.
I que com hay tiempo, espero que los que tengan que tomar decisiones empiecen ya, no empiecen el 30 de julio.
Yo te cuento que el equipo está en menos, en negativo, en cuanto al límite salarial, es decir, que para que arriben jugadores han de sortir futbolistas. Está claro que Dardé y David es volen quedar, Cabrera es vol quedar, Pedrosa es vol quedar, en Barba y RDT tienen molt marcat, pero son jugadores cars, y tinc dubtes de que hi hagi ofertes suficients com per fer que Chen els vengui. No serà fàcil la reconstrucció.
Independientemente de eso, Quique, hay algo que es imposible de mantener, que es el límite salarial, porque los jugadores recuperan los que tenían por contrato o los que renuncian a lo que cobraban el año pasado y recuperan además el dinero que renunciaron. Y además está la prima de ascenso, es decir, no es que estemos en menos, estamos en mucho menos.
Sí, sí.
Y por lo tanto, yo creo, y es una opinión muy personal, y luego lo voy a explicar en tiempo de español, que jugadores como David López y Garder, si ellos quieren marcharse, el club les tiene que facilitar la salida.
No, pero ellos no quieren marcharse, ¿eh?
No. Ojo, hablo de una posibilidad, porque es inadmisible mantener el contrato que va a tener, por ejemplo, Raúl de Tomás este año. Es imposible.
Ja parlarem de Futuroli, que volies comentar alguna cosa al Quique o al Dear o...
Sí, enhorabuena, Javier y Quique. Javier, gracias. Javier, estamos preguntando a la audiencia ¿quién tiene más mérito para que haya pasado lo que ha pasado? ¿Vicente Moreno, Raúl de Tomás o, según tu criterio, otra cuestión?
No, a ver, yo creo que Vicente Moreno, a pesar de que no es un entrenador, me parece un buen entrenador, que ha conseguido algo importante y creo que el problema que tenía Vicente Moreno es que hasta que no llega el día de Miranda no sabe lo que es de verdad el español. Como entrenador técnicamente es bueno, pero le faltaba ese punto y con eso yo creo que merece seguir un año más.
Vale.
Eso lo tengo clarísimo. Vicente Moreno tiene
¿Te lo hubieras cargado a media temporada, Javi?
No, pero esto, a ver, yo vuelvo a decir lo mismo que dije el día de Miranda. Ese día había que hacer algo. Mi posición o mi opinión fue para que la gente tuviera un poco, tomara conciencia de lo que pasaba. Y ya está, yo sabía que no lo iban a cesar, lo tenía clarísimo. Pero yo considero que tiene que seguir, eso está claro. Quien no tiene que seguir, para mí es Rufete. Él y toda la gente que él trajo, no es que los tengan que cesar, es que se tienen que ir. Porque el B es un fracaso, el femenino es un fracaso, y por lo tanto el área esa de identidad tampoco sabemos lo que es. Y Rufete creo que eso es lo que tenía que hacer. Nos baja segunda, nos deja en primera y muchas gracias por los servicios prestados.
Oye, solamente una cosa más. Tiempo de juego, tiempo de español lo tienes a las 6 de la tarde, ¿no?
Sí.
¿Algo especial, alguna sorpresa o...?
No,
caña,
voy a hablar
caña
ya
como
del
ahora.
Futuro. Voy a hablar del futuro. Es que
muy bien.
No hay ningún jugador de la plantilla que acabe contrato. Ninguno. Y además ya de inicio hemos pagado 5 millones... para hacernos conocer, para comprar por contrato, Di Mata, Vadillo, Miguelón. y con eso está todo dicho. Bueno, ya de momento hemos soltado 5 millones.
Atentos a la antena de Tiempo de Español. Javi, gracias.
Buenas tardes.
A ver si veo hoy a Deu.
Deu.
Seguim parlant de segona, ara del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Bona victòria al camp del Logroñés, consolidant plaça de promoció d'ascens.
Sí, assentat en aquesta cinquena posició, en zona de play-off, està el Girona en el millor moment de la temporada, suma 4 victòries seguides, Saragossa, Oviedo, Tenerife i aquesta, la que feia referència a l'1-4 a Logroño davant el Logroñés, encaixant només un gol en aquests 4 partits. El discurs del tècnic del Girona, Francisco Rodríguez.
Hoy es la primera vez que veníamos los 23 jugadores disponibles, contando con las 4 fichas del filial que están todos los días con nosotros, ¿no? A partir de ahí es verdad que hemos decidido por primera vez repetir también la alineación la temporada. Llevamos 4 victorias seguidas. A partir de ahí, lógicamente, saber llevarla como hemos llevado toda la situación a lo largo de toda la temporada. No hay que pensar más allá.
Però atenció que el Girona encara pot millorar la situació avui. Classificació, tercer Almeria, 66 punts, quart Leganés, 62, cinquè Girona, 61 punts, sisè Sporting de Gijón, 58. Avui, 7 de la tarda, Rayo, que és setè, davant el Leganés, és a dir, enfrontament directe, i 9 de la nit, Sporting de Gijón-Lugo.
El Sabadell va perdre 2-1 al camp de l'Oviedo. Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
A un puntito de la salvación.
Así es, paso hacia atrás del Sabadell, que cayó por 2-1 frente al Oviedo, en el partido que podría haber sido la oportunidad perfecta para salir del descenso, ya que los demás resultados favorecían la situación del equipo catalán. Luego de la derrota, el entrenador Antonio Hidalgo pasó por rueda de prensa para valorar el partido.
Són un dels equips que menys concedeixen a la categoria. Ells han tingut la de Gripo, em sembla, del córner, i nosaltres la del Guru. O sigui que segurament el més just hagués sigut un empat, però en aquesta categoria els errors es penalitzen moltíssim. I bueno, ara hem de recuperar forces pensant només ara en el partit de Tenerife.
No hay tiempo para lamentarse y por eso el grupo se ha ejercitado esta mañana en Sabadell en una sesión de recuperación y ya piensa en el duelo del próximo domingo frente al Tenerife.
Gracias, Naza.
Hasta luego, gracias.
Veurem si el Barça B i l'Andorra poden estar la temporada que ve a segona. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ja coneixen els seus primers rivals en la lluita per pujar a segona divisió.
Sabem els rivals, però encara no els horaris. Recordeu, són 2 eliminatòries aquest cap de setmana. La primera, la segona, la del 22 al 23 de maig. Partit únic i en cas d'empat, els primers 90 minuts, passa el millor classificat. Anem amb el rival del Barça B. Serà el Lucan Murcia. Jugaran diumenge 16 de maig a l'Estadi Municipal Vicente Sanz, al Don Benito, a Badajoz. García Pimienta ja avisava que és un rival històric que ha jugat a segona divisió amb un entrenador, José Manuel Salderón, i jugadors com Biel Rivas o Joel Sánchez, que són molt experimentats i que, per tant, serà molt complicat. Això sí, Pimi avisava que el Barça ve arriba en un bon moment i amb moltes victòries consecutives.
Ara hem tingut el premi de, bueno, la primera quedar a la primera fase entre els tres primers, que era molt difícil. Després hi havia un rival que pràcticament no podíem arribar, que era l'Ibiza, i hem quedat segons, i arriba l'equip en un bon moment, amb bona sensació, una bona dinàmica de joc i de resultats, i si fem això i tenim la sort de jugar d'aquesta manera i mantenir aquest nivell, crec que tenim bastantes possibilitats de passar la primera ronda.
2 apunts abans de parlar de l'Andorra. El Barça va demanar a la Federació Espanyola que hi hagués distància entre el seu partit diumenge i el de la final femenina de la Champions entre Chelsea i Barça. Veurem, encara no sabem els horaris. I sobre si Koeman deixarà a Ilaj o a Mingueza pel Barça B per ajudar a assolir l'ascens, l'holandès ha dit en roda de premsa que la prioritat és el primer equip. Anem amb el Principat. S'enfronta a un rival dur, el filial de la Reial Societat. Serà dissabte 15 de maig a l'Estadio Francisco de la Era, al Mendralejo. El projecte de Gerard Piqué a Meder Sarabia a la banqueta ha aconseguit el seu objectiu, que era lluitar el play-off d'ascens a segona divisió. La Reial Societat B ha guanyat la seva lligueta i, com reconeixien a la vestuari andorrà, hauran de donar al màxim perquè tenen jugadors molt bons que fins i tot pugen i ajuden a Imanola al primer equip. El migcampista Rai Marchand valorava el rival i deia que a il·lusió no els guanya ningú.
Bueno, por supuesto, muy ilusionados, ¿no? Al final, ayer fue una alegría tremenda, por la forma en la que lo conseguimos también, ¿no? Era un poco inesperado ya, cuando no dependía solo de ti mismo, pero la verdad es que muy contento, ¿no? Muy ilusionados de poder estar en este sorteo. El rival sí que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que está sacando un montón de jugadores para el primer equipo, que se está reflejando que están haciendo las cosas muy bien, pero nosotros vamos sin complejos, con mucha ilusión y con muchas ganas, ¿no? De hacerlo bien y de poder dar la campanada.
Per cert, l'entrenador dels bascos, Xavi Alonso, ha dit fa una estona en roda de premsa que serà un gran atractiu jugar contra aquest Andorra. Si l'Andorra i el Barça B guanyen el cap de setmana, estaran al sorteig del proper dilluns 17 de maig, on coneixerien el seu rival a l'última eliminatòria. Abans han de superar aquestes semifinals.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I ja es donava per descomptat, però ha arribat també aquest cap de setmana el Barça femení de futbol, campió de Lliga, per segona vegada consecutiva, sisena a la seva història. Aquest és el tècnic Lluís Cortés.
Que veníem d'una lliga molt estranya l'any passat, que se'ns va proclamar campions però que no havia acabat, que no havíem jugat tots els partits, i teníem moltes ganes d'això, de poder acabar una lliga, de poder-la completar, de poder guanyar quants més partits millor i de poder guanyar la lliga d'una forma completa, no? I sencera. Crec que en això les noies des del primer dia van creure en el que teníem entre mans, en els nostres objectius, el nostre repte, i el guanyar cada dia té molt valor, però el mèrit sobretot és d'aquestes jugadores.
Felicitats a l'equip del Barça femení de futbol, ara el proper diumenge per la Champions contra el Chelsea. 5 minuts i les 4, fins aquí el futbol.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Isabel Díaz Ayuso. Señora Díaz Ayuso, me alegro mucho de saludarla. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Ha sentido usted en estas horas la tentación de extrapolar resultados?
Sé que hay un cambio de tendencia en España, pero también creo que debemos ser muy prudentes porque soy consciente de que hemos tenido mucho voto prestado.
Los datos del paro del mes de abril. Bueno, don Valentín Bote, director de Randstad Research. ¿Cómo analizamos estos datos?
Tenemos esos casi 640.000 personas en ERTE que no teníamos en febrero del año pasado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Rematem amb un parell d'informacions del capítol poliesportiu. Recordo la notícia que han avançat els companys de Mundo Deportivo. Xavi Pascual no seguirà la propera temporada com a tècnic del Barça d'handbol, tot i tenir contracte fins al 2022. Xavi Pascual porta 11 temporades com a tècnic del primer equip del Barça d'handbol, en les que ha guanyat més de 50 títols. I farem també un apunt sobre el Giro d'Itàlia, Quique, que tenim avui la tercera etapa del Giro.
Sì, estem a la regió del Piemonte, camí de Canale, 40 quilòmetres per l'arribada, i hi ha 7 corredors que són ara mateix cap de cursa, amb 2 minuts 1.55 d'avantatge sobre el gran grup. I per darrere treballa l'equip Bora, un equip Bora que vol que avui a Canale guanyi Peter Sagan. Després de les dues primeres etapes, cal recordar que el líder és l'italià de l'Ineos, Filippo Ganna, que va guanyar la crono, i Marc Soler, avui està a 45 segons del líder, i Mikel Landa a 52. Són ells dos, evidentment, els dos grans protagonistes del ciclisme espanyol en aquest Giro d'Itàlia que acabarà a finals del mes de maig.
Gràcies, Quique.
Adéu, bona tarda.
José Luis Gil, vostè remata.
Doncs en rematem amb el que estan explicant els companys de Mundo Deportivo. Xavi Pascual Pasqui deixarà el Barça d'handbol a final de temporada, passi el que passi. Tenia contracte fins al 2022, ampliable si guanyava la Champions. És una decisió de club. Al Madrid, Ramos i Mendy continuen fora del grup. A l'Atlético, Lemar, amb una lesió miotendinosa, apunta que no tornarà a jugar aquesta lliga. Atenció! Granada-Real Madrid, Gil Manzano-Cordero-Vega, Levante-Barça-Munuera Montero-Soto-Grado. Skinner, l'italià, serà el rival, primer rival de Nadal a l'Open de Roma, a jornada sense data la visita de Thomas Bach a Tòquio per l'estat d'alarma al Japó. Resum de tot, Batllori, todo ok, todo ok.
Doncs todo ok, Gil, gràcies, que vagi molt bé.
Fins demà.
En clau Barça, marxem com sempre actualitzant les enquestes. Avui us preguntem qui creieu que guanyarà la Lliga. Aposteu per l'Atlètic de Madrid al 58%, pel Real Madrid al 12%, pel Barça al 30%. En clau espanyol, qui ha estat més decisiu en l'ascens de l'Espanyola a primera? Aposteu per Vicente Moreno, 49%, per Raúl de Tomàs, 51%. Molt igualat, això. Arribarem a les 4 de la tarda, més esports, cap a les 7:10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.